Sentits, amb Maite Curto.
Hola, molt bona tarda a tothom i benvinguts a l'Espai Cultural Sentits. Avui us descobrirem els detalls de la nova novel·la de l'escriptor nord-americà Paul Auster, Un home a les fosques. Us explicarem també el primer dia del rodatge de l'adaptació a la pantalla de la novel·la de Jaume Cabré, Les veus de Pamano, i un dia més anirem al Festival de Cinema de Sitges. Comencem.
Per assaborir.
El món particular de l'escriptor nord-americà Paul Auster ha tornat a l'actualitat amb la seva darrera novel·la, Un home a les fosques, que el mateix autor ha presentat avui a Barcelona. La història té com a protagonista August Brill, de 72 anys, que pateix d'insomni i inventa històries per passar les hores. A partir d'aquest punt, Auster teixeix un relat on es parla de guerra, de mort, de sentiments i també de les relacions familiars que exemplifica amb la convivència de Brill amb la seva filla i la seva neta. Paul Auster parla de la seva última novel·la en aquest reportatge de l'Anna Gravalosa amb el muntatge musical de Júlia Aparicio.
Estic sol a les fosques, fent rodar el món dins el cap mentre tinc un altre atac d'insomni. Una altra nit en blanc, en la gran planura americana. Al pis de dalt, la meva filla i la meva neta dormen als seus dormitoris, totes dues també soles. La Míriam, la meva única filla, que té 47 anys i en fa 5 que dorm sola, i la Càtia, l'única filla de la Míriam, que en té 23 i que solia dormir amb un noi que es deia Titus Small. Però ara en Titus és mort i la Càtia dorm sola amb la seva pena.
El llibre parla sobre la família, com he dit, però també sobre la guerra. Perquè la família es veu afectada per la guerra. Per tant, el protagonista principal, Brill, pensa molt en la guerra i és el tema que l'obsessiona tota la nit. Probablement sabreu molt bé, en aquelles nits en blanc es revisen els aspectes més negatius i obscurs de la teva vida. I llavors penses en tot allò de què t'arrepenteixes, en els aspectes negatius i la futilesa de la vida. I crec que el meu protagonista, Brill, segurament està passant per una d'aquestes fases d'insomni. Però en aquest llibre, més que en cap altre que he escrit, els personatges parlen més que mai de sentiments. En el llibre, Katia, per exemple, mostra una gran fascinació i curiositat per conèixer tots els detalls del matrimoni dels seus avis, i en aquest voler saber hi ha una forma molt forta d'amor. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Said, hey honey, take a walk on the wild side. Això va passar una vegada o dues, però no hi donaria massa importància. Quan la Míriam era molt petita, diguem entre l'un i els 6 anys, la Sònia no marxava mai durant més d'una setmana. Llavors, la meva mare venia a cuidar-la i tot anava prou bé. La teva besàvia tenia molta traça amb la canalla, adorava la Míriam, que era l'única neta que tenia, i la Míriam es moria de ganes de veure-la. Ara em va tornar en tot, totes les coses estranyes que feia la teva mare. Said, hey, babe, take a walk on the wild
side, and the colored girls go to... Llavors, al final del llibre, quan la Míriam entra a l'habitació, és l'única conversa que manté amb el seu pare en tot el llibre. I és molt íntima i tendra. Llavors, ella somriu i li diu, estàs preciosa quan somrius. Que és una cosa molt bonica que pot dir un pare a una filla. I llavors ella diu, només quan ric? I ell respon, no, sempre, sempre.
Per veure. A l'escola del poble d'en Vinh, el Pallars Sobirà, ha començat avui el rodatge de la minissèrie que portarà a la pantalla l'exitosa obra literària de Jaume Cabré, Les veus del Pamano, ambientada en aquella comarca durant la postguerra. És un reportatge des de Lleida d'Estela Busoms.
Ah! El Pamano és el riu que passa pel costat de Torena, un poble inventat de la vall d'Àssua on Jaume Cabré situa la història. Tot comença quan una mestra de sort, a Latina, troba a les runes de l'antiga escola de Torena una capsa de porús que dins amaga un dietari escrit per Oriol Fontelles, mestre del poble entre els anys 1942 i 1944. A partir d'aquí, Latina s'endinsa en la història més negra de la zona durant els anys més durs de la postguerra. Les veus del Pamano va ser una de les obres més exitoses de la passada Fira del Llibre de Frankfurt i d'aquí a uns mesos es podrà veure a la petita pantalla en dos capítols de 90 minuts. El director de la producció és Josep Maria Güell.
En realitat, el que estem explicant, em sembla a mi, és una història de persones des del punt de vista de la memòria històrica, no? Aquesta cosa que està tan de moda, que és la memòria històrica, però des de la complexitat d'aquesta memòria històrica i des de la complexitat de la pròpia vida d'aquests personatges.
El mestre de Torena, Oriol Fontella, serà interpretat per Roger Coma, conegut pel seu paper de Roger a la sèrie de TV3, Porca Misèria. Coma parla així del personatge.
És un antiheroi que es troba això entre dues aigües, jugant al doble joc aquest, fent-ho com pot, i em sembla que és una de les coses més humanes que es poden explicar. Jo me'n recordava que el meu oncle, per exemple, que no és d'aquí, és d'Aguilar de Segarra, però que m'explicava, sí, a mi em venien a sopar primer els maquis i després els devia fer sortir per la porta de darrere perquè tenia els civils que estaven pujant i també els havia de tornar a donar a sopar.
El gran amor de l'Oriol, la bonica i poderosa Elisenda Vilabrú, dedica la seva vida a venjar la mort del seu pare i el seu germà l'any 36 a mans d'un escamot de la FAI. A la pantalla, l'Elisenda serà la Montse Germán.
L'Elisenda és una dona marcada per la tragèdia des d'un principi. La marcarà per sempre en la seva actitud vital. Decideix venjar la seva mort i entra, com si diguessin, m'agrada dir això, no sé per què, en el lado oscuro, no? Una mica. I un cop has entrat en aquest lado oscuro, em sembla que ja no pots tornar enrere.
El principal aliat de l'Elisenda és el Valentí Targa, el cruel alcalde falangista, també conegut com el Botxí de Torena. En aquest cas li donarà vida Francesc Orella.
És un personatge d'aquests negatius, en el sentit que és l'antagonista i que és el dolent de la pel·lícula, però que ja estic acostumat per altra banda a fer de dolent, ja me'n porto uns quants, però fer de falangista no ho havia fet mai, és la novetat, no? Ni d'alcalde tampoc. El que passa és que, bueno, hauré d'anar, després de que es passi per la tele les veus del Pamano, hauré d'anar disfressat pel carrer perquè m'hostiaran a mi al final.
Els figurants de la sèrie, mig centenar de persones, seran del Pallars i el dialecte de la zona també tindrà presència al film entre els nens de l'escola. Els veïns viuen l'experiència amb emoció, com explica Maria Sabanic.
Amb els meus nets vam anar a veure l'escola i vaig viure la vida. Em va encantar com l'han posat, molt maca, molt com antes eres, mates, la pissarra, pupitre, em sembla que se'n diu, les meses i els tinters.
La producció, amb un pressupost de 2,8 milions d'euros, s'estrenarà a TV3 a finals de l'any que ve.
Un malson marcat per l'esquizofrènia del seu protagonista i una lectura inquietant d'un conte dels germans Grimm, Hansel i Gretel, s'han presentat avui en la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Es tracta de la producció grega Tel 52 i, com dèiem, de la coreana Hansel i Gretel. Ens ho explica l'enviada especial a Sitges, Montse Pujol.
El director grec Alexis Alexeu s'ha mostrat feliç de poder ser a Sitges i de poder presentar al públic espanyol un treball que Grècia ha costat, diu, d'entendre, perquè aquest país no coneix o agrada tant el gènere fantàstic i aquí a Sitges ha trobat, diu Alexis Alexeu, el seu lloc. El cineasta grec ha dit que el seu treball parla de les dificultats que es troben en començar una relació.
Com de difícil és començar una relació...
Com de difícil és
enfrontar-te
a
la idea de compartir la teva vida amb algú.
I mean, and the fears connected.
Les pors relacionades amb aquesta decisió de posar algú a la teva vida.
I un bosc, una casa de conte de fades i uns nens angelicals que amaguen un secret protagonitzen la història de Hansel i Gretel, creada pel director coreà Yim Fil-sung. El cineasta fa una lectura lliure del conte per tal de fer arribar a l'espectador el missatge de la història dels germans Grimm.
Nosaltres llegim els contes quan som petits, però el que fem quan som adults, en realitat, és oblidar-nos d'aquestes històries. Per això volia parlar en aquesta pel·lícula del missatge d'aquest conte, perquè s'interpretés bé.
I aquesta nit aquí a Sitges, el cineasta nord-americà Abel Ferrara rebrà el premi La màquina del temps. Ferrara presenta aquests dies a Sitges, fora de concurs, el documental Chelsea on the Rocks, un treball on Abel Ferrara s'aproxima al mite de l'Hotel Chelsea de Nova York, l'edifici on s'ha allotjat la vida bohèmia de la ciutat.
Per veure.
El Teatre Museu Dalí de Figueres ha incorporat temporalment a la seva exposició un nou Dalí pintat per l'artista l'any 1937 i cedit per la Tate Modern de Londres. Es tracta de la Metamorfosi de Narcís, un dels màxims exponents del surrealisme dalinià, que es podrà veure durant els pròxims 3 mesos a la Sala Dalí d'Or. L'obra la va portar el pintor empordanès, el pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, durant la seva visita l'any 1938. El director del Museu Dalí de Figueres, Antoni Pitxot, ha dit que es tracta d'una peça extraordinària i històricament incomparable.
És una peça extraordinària, és l'obra que va portar Dalí a Sigmund Freud en l'any 38, que va despertar l'entusiasme del pare del psicoanàlisi, una obra que era propietat d'Edward James, i que avui està en una de les millors museus del planeta, que és la Tate Modern, i que ens l'ha deixat privilegiadament durant un cert temps.
En el quadre, l'artista fa evident el drama humà d'amor, mort i transformació, conegut com a narcisisme en psicoanàlisi, un oli amb el qual Dalí va voler unir la tradició clàssica de la mitologia grega amb les últimes investigacions de la ciència. Paral·lelament, aquest oli sobre tela va acompanyar d'un curiós llibret que Dalí va conservar tota la seva vida. Es tracta d'un volum enquadernat en pergamí format per l'edició francesa del poema que Dalí va escriure amb el mateix títol, publicada per Edicions Surrealistes de París, amb correccions a la segona pàgina. Doncs fins aquí els sentits d'avui, a la producció la Marta Jerez, al control de sol la Júlia Aparicio i a la redacció la secció de Cultura de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots per escoltar-nos demà més i millor. Molt bona tarda.